Salutacions, benvinguts al butlletí de dijous 18 de febrer. Comencem, com és habitual els dijous, amb la crònica política de Francesc Callau, un extracte del programa Parlem-ne que en aquesta ocasió comptava amb la presència dels regidors del PSC a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Comencem.
El Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ametlla de Mar va manifestar en el transcurs del programa Parlem-ne que la política econòmica de l'equip de govern pot portar l'Ajuntament a una situació sense sortida. Segons les previsions del PSC, el deute actual de l'Ajuntament puja a més de 7 milions d'euros i calculen que si tot segueix així, a final d'any pot arribar als 8 milions d'euros. A més, els socialistes pensen que aquestes xifres es poden agreujar amb les responsabilitats adquirides amb la construcció de la piscina, la qual consideren molt difícil d'amortitzar, i també la construcció de l'aparcament soterrani, donat que, segons ells, la venda de places no va al ritme esperat per l'equip de govern. Antonio Espuny, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ametlla de Mar, considera que el deute es pot estirar fins als 16 milions d'euros.
Quanto sumes? 8 milions que possiblement ja, possiblement a finals de 2010 deurem. 8 milions. Ara ja en devem 7. Més els 5 que hem de fer front, aunque no estan incluïts dintre d'aquestes 8, no estan dintre de la comptabilitat de l'Ajuntament. Més els 5, més, si no surt cap mare de Déu, els 3 que haurem de manir pel pàrquing, ja estem parlant de 16 milions d'euros d'endeutament. Directe o indirectament, però de 16 milions d'euros. I 16 milions d'euros ja estem parlant de que, si ho dividim pel número d'habitants, ja estem parlant al voltant de 2.300 grassos euros, 2.300 euros d'endeutament per habitant. Per habitant, no per família, per habitant. Per habitant. Clar, això ja és un tema que comença a ser greu.
Antoni Espuny, portaveu del PSC a l'Ametlla de Mar, considera també que davant d'aquestes previsions el més greu no serà ja el deute acumulat, sinó les dificultats que tindrà l'Ajuntament per fer front als interessos que, segons els socialistes, poden pujar fins als 600.000 euros anuals.
Ells mateixos diuen que aquest any han de manir ja, si no passa res, 260.000 euros en interessos. 260.000 euros. Passa de 40 milions de pessetes. Passa de 40 milions de pessetes. Si li sumem estos altres 8 milions, i aquí no estan comptabilitzats els interessos del 1.200.000, perquè clar, s'entén que com que es farà a través de l'any, només han calculat els interessos que pagarem dels crèdits que ja tenim fets. Si a més li sumem este millor i a més li sumem els interessos que d'alguna manera ens tocarà pagar a l'empresa concessionària de la piscina i quan ens toqui fer alguna cosa per a pagar l'aparcament, estem parlant de que és possible que els interessos anuals d'aquest ajuntament estiguin ratllant els 600.000 euros, els 100 milions de pessetes. Els 100 milions de pessetes. I els responsables polítics continuen amb la mateixa direcció. I ja li vaig dir, i arribarà un moment que diran, oi, m'he equivocat, sí, ho sento, he de pujar els impostos perquè és que no arribem a pagar totes les obligacions que hem agafat durant estos anys.
El PSC ha manifestat que sempre ha demanat al govern control a la despesa corrent i que no els hi ha fet mai cas, i que quan no hi ha un estalvi que permeti afrontar les inversions, es corre el perill d'arribar al col·lapse i qui finalment en paga les conseqüències són els ciutadans.
Per a que l'Ajuntament pugui tindre capacitat de deute, la cala gestió té que tindre en mà moltes obres sense parar.
Evidentment.
I llavors és quan realment no hi ha un suport real, econòmic, d'estalvi, que aquest estalvi ens permet fer front a inversions, llavors això arribarà un moment que, si no, que al final se'n pararà, i quan se pararà, llavors veurem el resultat. I el resultat, torno a repetir, i és el que a nosaltres més ens assusta, és que el resultat, les conseqüències, seran per la gent del poble, no seran pels que han pres determinades decisions. Que al nostre entendre, i no és que volguéssim opinar, pensem que són o estan faltes de prudència. I aquesta és la paraula que sempre hem estat repetint i reincidint, I per molt que diguen de que es fan les coses en prudent i en rigorositat, per nosaltres ens pensem que no. Perquè els resultats, al final, jo crec, i ojalà mos poguéssim equivocar, al final surt.
Tant Antonio Espuny com Maria Marçal van manifestar el seu suport al sector tonyinaire de l'Ametlla de Mar davant els diversos fronts de problemàtiques obertes i també es van mostrar contraris a la ubicació de l'MTC a Ascó, argumentant que el territori ja havia donat prou mostres de solidaritat a la producció energètica.
El passat dimarts va tenir lloc una reunió a la sala d'actes de l'Ajuntament en la que van participar el regidor de Relacions amb les Urbanitzacions i Urbanisme, Joan Pere Gómez Comas, el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Antoni Montagut, el regidor de Governació i Medi Ambient, Xavier Llambric, i un grup de veïns de l'urbanització de Tres Cales. El motiu de la reunió va ser posar en comú la feina feta fins ara pel govern municipal a la urbanització i explicar-los les diferents actuacions que es volen emprendre durant aquest any per tal de proveir-la i fer millores de més serveis i equipaments. Joan Pere Gómez Comas va explicar als veïns que l'equip de govern pensa continuar amb les intervencions a l'urbanització. Tot i el context de crisi econòmica, el consistori ha deixat d'ingressar gairebé 1 milió d'euros enguany només per les llicències d'obres i tot i la no inclusió de l'Ametlla de Mar en la llei de millora de les urbanitzacions, malgrat que el municipi compta amb diferents urbanitzacions amb dèficits històrics i que, precisament, Tres Cales és la urbanització més gran de l'estat espanyol i la segona d'Europa, requisits imprescindibles per a ser inclòs en aquesta llei. Joan Pere Gómez Comas.
Estem molt contents com a equip de govern perquè per aquest equip de govern sempre ha sigut una prioritat el que són el tema de les urbanitzacions, en especial Tres Cales, que perquè moltes vegades sempre he explicat que és la urbanització més gran d'Espanya, la segona d'Europa, i per d'altres és prioritari, no obstant sabem de les moltes deficiències que hi ha i intentem sobretot consensuar i parlar amb els 23 cales per poquet a poquet intentar tots els dèficits que té anar-los arreglant.
Així, el regidor va recordar que a Tres Cales durant l'any 2009 s'havia consolidat una brigada específica de dues persones que s'encarreguen del seu manteniment i dels treballs de jardineria i que enguany comptarà amb una persona més. També s'han senyalitzat els carrers, s'han consolidat l'oficina d'atenció al ciutadà i la Calabús, s'han fet millores a diferents zones, entre elles l'entorn del Castell de Sant Jordi, i s'ha inaugurat el parc públic i també s'ha signat un conveni en la central nuclear perquè el transport escolar des de l'urbanització a l'escola seguís sent gratuït després de la retirada de la subvenció que rebien per part de la Generalitat. A més, s'han destinat més efectius policials a l'urbanització, policia local i Mossos d'Esquadra, el que ha incrementat la sensació de seguretat i ha fet baixar el número de delictes. Ruth Freixades, veïna de Tres Cales.
Part del que he sentit a la reunió, vaig veure els 2 anys de balanç. Com a propietària d'una vivenda d'allà, doncs el tema dels robatoris, les xifres de seguretat i tot això és així. A altres hores de la nit tenim seguretat, jo ho he vist. A mi en 5 anys que fa que tinc la casa em van entrar una vegada, mai més m'ha passat res. I la veritat que en seguretat i les dades que han donat, doncs és així tal qual. I almenys jo estic molt agraïda.
Pel que fa a l'any 2010, està previst que s'instal·lin els contenidors soterrats, que es pavimentin les 3 avingudes principals amb aglomerat asfàltic i que es millori i es faci el manteniment de l'asfaltat dels carrers secundaris. Tota una fita, perquè són 55 quilòmetres de carrers lineals, als que també s'afegiran bandes reductores als passos zebra i 78 senyalitzacions verticals per a les bicicletes. En total, les actuacions sobre els carrers suposaran una inversió d'uns 600.000 euros. A més, està previst que comencin les obres del local social, al costat del parc, un espai comú molt reclamat pels veïns. El secretari general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, ha negat de forma taxativa que el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí hagués plantejat al sector de l'encerclament de la tonyina roja català una transferència de la seva quota de pesca a les almadraves andaluses per evitar el suport de la Unió Europea a la prohibició del comerç internacional de l'espècie. El secretari general del Mar va desmentir aquestes afirmacions visiblement enutjat.
En ningún momento hemos hablado de garantizar. En ningún momento hemos hablado de moratorios y por lo tanto tengo que desmentir rotundamente las afirmaciones que hoy hemos podido ver en los medios de comunicación. Una cosa es lo que pueda decir el sector pesquero, al que en este caso yo tengo que decir que respeto, ¿no? Que respeto, por supuesto, cualquier tipo de declaración, pero no pueden poner jamás en boca del Ministerio, ni de ningún representante del Ministerio, en este caso del Secretario General del Mar, unas palabras que en ningún momento se han trasladado. Hemos barajado distintos escenarios, lo lógico es que el sector conozca todas las posibilidades que se pueden plantear de cara al futuro, y en el caso de que varíe cualquier escenario, pues tendremos reuniones con el sector del cerco y con los demás sectores afectados, en este caso por el atún rojo, o en cualquier otra pesquería que tenga un problema.
En tot, Martín Fragueiro ha advertit de la possibilitat que en el futur s'acabin tancant algunes pesqueries de la tonyina roja al Mediterrani, com ja es va plantejar en el cas de l'anxova, si els informes científics anuncien un col·lapse de l'espècie. En qualsevol cas, però, ha apostat per mantenir ponts de diàleg obert amb els pescadors perquè en tot moment el sector ha de conèixer les diferents opcions. I seguim endavant amb el nostre butlletí dens d'avui amb el bloc Un Comarcal. L'advocat de les famílies dels dos bombers que van perdre la vida a l'incendi d'Horta de Sant Joan, Pau Simarro, ha manifestat que espera que les explicacions dels 7 bombers del Graf, que aquest dijous declaren al jutjat de Gandesa, corroborin que els bombers morts no van tenir la informació necessària per prendre la decisió correcta i adequada i poder salvar la vida, i que ningú els va dir que havien de marxar. Segons el lletrat, aquest fet seria una omissió greu per part dels comandaments, de manera que els testimonis dels Graf, que Simarro confia que continuaran dient la veritat, seran molt útils per a la instrucció i per confirmar que hi va haver descoordinació. El Partit Popular de Catalunya ha tornat a criticar amb duresa la presència de la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Olga Lanau, en la comissió d'investigació sobre l'incendi d'Horta durant les compareixences. L'única funció de la presència d'aquesta senyora era la intimidació i encara aniria més lluny. Pràcticament és la de fer de comissària política, ha criticat la portaveu parlamentària del PP català, Dolors Montserrat. La representant dels populars catalans ha dit que semblava un comissari polític allà dins i ha recordat que la nau també haurà de comparèixer i que tots es mereixen el mateix tractament. Tema cementiri nuclear, perquè el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears és necessari i implicarà l'atracció d'una gran activitat econòmica i tecnològica que dinamitzarà la zona. Així ho considera l'eurodiputat del PP, Aleix Vidal Quadras, que manifesta el seu desig de que l'Estat esculli la candidatura d'Ascó per ubicar-hi el cementiri nuclear. Com a català, jo estaria molt satisfet que aquest dipòsit temporal vingués a Catalunya, ha dit Vidal Quadras. De la seva banda, l'eurodiputada del PSC, Maria Badia, no s'ha volgut pronunciar a favor o en contra del cas d'Ascó en concret, però ha apuntat que és normal que aquest tipus d'instal·lacions s'ubiquin en indrets on ja hi ha centrals nuclears. Els successos, un dels quatre detinguts en el desmantellament de dos punts de venda de droga al centre de Tortosa, ha ingressat a presó. Es tracta d'una dona, Maria Teresa H.E., una veïna de Tortosa de 50 anys i nacionalitat espanyola. Era la principal sospitosa, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'operació dut a terme divendres passat per la unitat d'investigació de l'àrea bàsica policial del Baix Ebre va permetre detenir aquestes quatre persones. Els agents han decomissat una gran quantitat de drogues i han recuperat una 60 d'objectes de dubtosa procedència que els compradors feien servir com a moneda de canvi de les substàncies. Els altres detinguts són tres homes, també veïns de Tortosa. Els dos escorcolls, els agents van poder decomissar 43 grams d'heroïna, tant en roca com ja preparada per a la seva venda, en dosis, 19 grams de cocaïna, més de 260 grams de haxís i gairebé 200 grams de marihuana, a banda d'abundant substància de tall. També es va trobar una arma blanca prohibida i una arma de foc simulada, així com gairebé 3.000 euros en efectiu, fraccionats en bitllets de diferent valor. El bisbe de Tortosa ha emès aquest dimecres un comunicat en què demana serenor i respecte i que es tingui en compte la presumpció d'innocència pel que fa als fets que han dut un grup de pares a interposar una denúncia contra el capellà d'Horta de Sant Joan, qui suposadament hauria retingut en el seu cotxe una menor en contra de la seva voluntat. El bisbat ha mostrat la seva sorpresa perquè les versions dels denunciants i del mossèn són del tot contradictòries i ha demanat prudència fins que s'esclareixin els fets. El bisbat també ha manifestat que entén la preocupació dels pares i ha assegurat que quan es conegui què va passar, la diòcesi actuarà en conseqüència. El govern espanyol ha oficialitzat aquest dimecres l'adquisició de la finca de Bombita, un espai de 516 hectàrees situat a l'hemidelta esquerra de l'Ebre, que restaura ambientalment i obrirà al públic. La compra tanca un conflicte històric al municipi de Deltebre, que s'ha prolongat durant més de 30 anys. La dessecació de la llacuna de la finca per convertir-la en arrossars va aixecar un moviment de contestació popular que acabaria propiciant la creació del parc natural. Després de pagar 9 milions i mig d'euros pels terrenys, el Ministeri de Medi Ambient pretén invertir 14 milions més en recuperar l'antiga llacuna i protegir l'espai costaner, obrint-lo a l'ús públic i al turisme. Els representants dels treballadors de la fàbrica de mobles Antaix de la Sénia s'han reunit aquest dimecres amb la direcció de l'empresa per intentar arribar a un acord sobre les condicions del nou ERO temporal que afectarà la plantilla durant un any. La reunió ha acabat sense acord, ja que l'empresa continua demanant que durant aquest període el més de 200 treballadors d'Antaix facin 180 dies d'atur, mentre que els representants sindicals exigeixen que es facin 120 dies. Els treballadors duran a terme una assemblea el pròxim dilluns, on el comitè els informarà sobre les negociacions i el dimecres tornaran a reunir-se empresa, sindicats i representants de treball per buscar un acord. I amb la informació econòmica donem pas ja als titulars. El PSC de la Cala adverteix sobre el deute que pot acumular l'Ajuntament a final d'any. Els socialistes manifesten que les actuacions de l'equip de govern poden portar un deute acumulat de 16 milions d'euros. El govern municipal posa en comú amb els veïns les actuacions a tres cales. En el marc d'una reunió amb un grup de residents a aquesta urbanització, el regidor Joan Pere Gómez Comas va donar compte de les actuacions que s'han fet durant la present legislatura i dels projectes que s'inicien enguany. El secretari general del Mar, Martín Fragueiro, desmentix els tonyinaires catalans i nega haver proposat una transferència de quota a les almadraves. L'advocat de les famílies de dos bombers morts confia en que les declaracions del Graf demostrin la descoordinació a Horta. El PP català acusa l'Anna d'actuar com una comissària política en la comissió de l'incendi d'Horta. Aleix Vidal Quadras, eurodiputat del PP, diu que com a català estaria molt satisfet que el cementiri nuclear s'instal·lés a Catalunya. Ingressa a presó una veïna de Tortosa com a principal sospitosa en l'operatiu contra el tràfic de drogues. El bisbat de Tortosa apel·la a la presumpció d'innocència del capellà d'Horta davant les versions contradictòries del cas. L'Estat adquireix la finca de Bombita, al Delta de l'Ebre, per restaurar ambientalment l'espai i obrir-lo a l'ús públic. I, per últim, la reunió entre els treballadors i la direcció d'Antaix sobre les condicions del nou ERO temporal acaba sense acord. I és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dijous. Al control de so ha estat Maria Martí i us ha parlat Araceli Domínguez. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.